Amic e Amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull va insistir tant com va poder en la doctrina de la Immaculada Concepció de Maria contra l'opinió llavors ortodoxa de Tomàs d'Aquino. Però al Llull l'essència divina s'havia d'utilitzar una manera, doncs, de fer-ho, era provinent del cos de Maria per donar lloc a Jesús. Això era impensable si aquesta matèria no era absolutament pura, fet pel qual tan sols era possible si la pròpia Maria hagués estat concebuda sense pecat. Aquestes idees van portar a la persecució pòstuma de les seves obres per l'inquisidor Nicolau Aymerich. Com que el rei Pere el Cerimoniós va protegir la memòria de Llull, l'inquisidor va acabar expulsant de Catalunya i finalment de l'Església Catòlica en acabat de per acceptar el dogma proposat per Llull. A Ramon Llull se li va atribuir nombroses obres alquímiques, però són totes apòcrifes. Entre les més conegudes hi ha el Liber de Secretis Naturae, seu quinta essència, el llibre dels secrets de la natura o de la quinta essència, en el qual el seu de Llull sosté que mentre que Déu només pot fer el bé, l'home pot caure en el mal perquè només disposa del poc del foc per ser purificat amb les coses terrenals. Però, amb l'ajut de dels principis essencials i de la fe, pot dur a terme les transmutacions naturals i arribar al bé. La tria entre el bé i el mal és responsabilitat del lliure albir, que en una conseqüència de la ignorància humana, la qual, però, és fruit de la voluntat divina i per això també és un bé.
Amic e Amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, comencem com cada divendres la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades de la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà una nova Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb Montserrat Escartín, investigadora d'ètica animal. Ho farem acompanyats, com és habitual, de la Carme Méndez i en Manel Casas. A continuació, escoltarem l'espai musical d'en Manel Casas i un fragment de l'encíclica Laudat Si del Papa Francesc. Tot a punt, doncs, per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero i José Matoses, al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Ahir dijous 3 de març es va celebrar el Dia Mundial de la Vida Silvestre. Aquesta data ofereix l'oportunitat de gaudir de la bellesa i de la varietat de la fauna i flora salvatge del nostre planeta i crear consciència sobre la quantitat de beneficis que la conservació d'aquestes espècies tenen per la humanitat. El Dia Mundial de la Vida Silvestre recorda la necessitat urgent de combatre els nombrosos delictes que es fan contra la natura. El comerç il·legal d'animals i plantes exòtiques només és superat econòmicament pel tràfic de drogues i armes. ONG ADA, a través d'iniciatives i de diferents campanyes, promou i divulga la necessitat de respectar i preservar la natura i la biodiversitat. Pensar globalment i actuar localment és el nostre missatge. A Joan Cavall, d'Unió de Pagesos, no li agraden els ossos del Pirineu. Aquest dimarts, en un comunicat de premsa, ONG ADA valorava molt negativament les recents declaracions del nou representant de la pagesia catalana, Joan Cavall, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, qui, en contra de manifestar-se envers dels greus problemes que té aquest important sector, manifestava que el Pirineu s'ha de preguntar si volem gent o volem ossos. Per altra banda, el coordinador prioritza parlar i criticar el programa PIROS de cara a les escoles rurals, que és enriquidor i conservacionista per la reintroducció i coneixement de l'ós, quan a l'altre costat, a França, s'està potenciant la presència d'aquest animal com a autocrida en un sentit turístic, denominant-se el País de l'Ós. Joan Cavall oblida temes tan importants per a la salut humana com poden ser la presència massiva de cultius transgènics a Catalunya, la superpoblació de granges de porcs que venen d'altres països i la greu contaminació de les nostres aigües cada cop més farcides de nocius nitrats. En el comunicat, ONG ADA també sol·licita a la pagesia i els seus representants que tenen el nostre respecte i reconeixement que treballin cada cop més per ser autosuficients, de proximitat, ecosostenibles, lliures de químics i poder oferir resultats innovadors i respectuosos amb el medi ambient. Potser així es podrien obrir nous mercats i futures oportunitats. Ni correbous ni ànecs al mar a Roses. El ple de l'Ajuntament de Roses, a Girona, ha aprovat una moció per acabar definitivament amb l'empaitada d'ànecs que portava celebrant-se des de fa 97 anys i amb els correbous. Tots dos espectacles es duen a terme cada any durant el mes d'agost per la Festa Major. Amb aquesta moció, el municipi gironí es declara respectuós amb els animals i acaba així amb dues cruels i polèmiques tradicions que tenien el rebuig de les entitats animalistes i de bona part de la societat, que no accepta cada vegada més la utilització dels animals amb l'única finalitat d'entreteniment i diversió. L'Ajuntament, a través d'un comunicat, va afirmar la seva renúncia expressa a continuar organitzant o col·laborant, directa o indirectament o per omissió, en qualsevol tipus de festa o activitat lúdica que utilitzi animals vius dins la seva execució. Esperem, novament, que aquest fet serveixi d'exemple pel Baix Ebre. Sense pol·linitzadors, la humanitat perilla. Recentment, la ONU va demanar prendre mesures urgents per frenar la desaparició dels animals pol·linitzadors. Abelles, papallones i diferents espècies d'ocells estan desapareixent en tot el planeta com a conseqüència dels químics i altres factors humans que està utilitzant l'agricultura intensiva. L'ONU es basa en l'informe que ha fet l'organisme encarregat de protegir la biodiversitat del planeta. En aquest document es detalla una sèrie de mesures que tant governs com el sector privat haurien de prendre de forma urgent per posar fre a la desaparició dels pol·linitzadors. Algunes de les solucions assenyalen són la creació d'una major diversitat dels hàbitats dels animals pol·linitzadors, tant en ambients rurals com urbans, el recolzament de pràctiques tradicionals consistents en la rotació de cultius, el manteniment de les àrees no explotades per l'activitat humana i la reducció de pesticides. Les últimes notícies assenyalen que la manca de control en els insecticides utilitzats en arbres fruiters ha estat de trampa mortal i invisible per més de 225.000 abelles en un conreu fruiter de València en només dues setmanes. Tanmateix, assenyalen que això només és l'aperitiu, ja que quan comenci la floració dels cítrics, les abelles cauran com les fulles dels arbres a la tardor. L'ésser humà és el responsable, però també té l'oportunitat per poder solucionar-ho si és que encara és possible d'adobar-ho. Prou llançament plàstic al mar. El passat mes d'octubre es va iniciar a la Comissió Europea la iniciativa legislativa europea Stop Plastic in the Sea, Prou Plàstic al Mar, que demana a la Comissió Europea que elabori una normativa més ambiciosa i exhaustiva per evitar la presència de residus plàstics en els mars i oceans. L'impacte de l'abocament de residus plàstics en el medi marí és molt preocupant. Els promotors d'aquesta iniciativa consideren que la Unió Europea continua sense preocupar-se per aquesta qüestió de tanta repercussió mediambiental. La iniciativa vol fomentar l'ús de plàstics biodegradables, prevenir la producció de residus plàstics i impulsar el seu reciclatge per impedir el seu vessament al mar. Recordem que les iniciatives ciutadanes han de rebre el suport d'almenys 1 milió de ciutadans de 7 dels 28 estats membres de la Unió Europea i aconseguir un mínim de signatures assignats a cada país. És a dir, que no és gens fàcil. La recollida de signatures finalitzarà l'octubre del 2016. Es pot trobar més informació a internet visitant Iniciativa Legislativa Popular Europea.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Què estan fent les administracions per reduir o fer front a la contaminació de l'aire?
Pues estan fent molt poc. Estan fent molt poc, primer, perquè no hi ha una pressió ciutadana que exigeixi mesures, i els polítics s'han d'enfrontar a interessos creats molt importants i a cultures. S'han d'enfrontar a la cultura del cotxe privat. I, per tant, els que fabriquen cotxes i el ciutadà diu ara tinc de deixar el cotxe per millorar la contaminació, no? I això no dona vots, en principi, però tampoc no donava vots el tema del deixar de fumar en llocs públics, i es va aconseguir, i ara la gent no ho està agraint, no? Per tant, per una banda, hi ha una cultura de ciutadans de no acceptar coses que són de sentit comú. Si contamina molt el trànsit, doncs l'hem de rebaixar. I, per altra, s'estan enfrontant amb lobbies importantíssims de les elèctriques i el petroli, no? Hi ha tot un boicot per part d'aquestes grans companyies en les alternatives, en les energies alternatives que millorarien molt, l'eòlica, la solar, la geotèrmica, millorarien moltíssim la contaminació. I, pues, entre les subvencions, perquè és una competència important, no? I l'administració fa molt poc. Fan uns plans molt dèbils, només avisen quan hi ha contaminació i no hi ha manera. En canvi, hi ha ciutats, moltes ciutats europees i americanes, que amb un gran lideratge polític han fet plans importants i han aconseguit baixar. No és que estiguem condemnats en aquests nivells de contaminació. Es pot baixar, si s'és valent.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Anem avui per un cantant que fou molt estimat a França i que no era francès, era basc-francès. Ho endivineu? Era el Luis Mariano, nascut a Irún l'any 1914. La seva família s'exilà a França durant la Guerra Civil Espanyola. Ell tenia 22 anys. A on es va fer famós més tard com a cantant amb una veu de tenor que el feia únic i irrepetible. Estudià la música i cant al Conservatori de Bordeus, passant després a París. Eren temps molt difícils per la Segona Guerra Mundial, però a poc començà a cantar òpera per després passar-se a l'opereta, ràdio, televisió i fins i tot fent pel·lícules musicals. L'ajudà molt també el compositor Francis López amb les seves cançons. Morí el Mariano el 1970 a París. Escolteu-lo amb I Love Paris, de Cole Porter, i Santa Lucia, que és un tradicional italià.
Te quiero en tu otoño sin igual, en tus calles azotadas por el frío y en tus noches perfumadas del estío. Contemplando en tu cielo las estrellas, París, ay mi París.
ho sualberato, ho messo a ridere, volle il creato, o dolce Napoli, ho sualberato, ho messo a ridere, volle il creato, tu sei l'impero dell'armonia, santa Lucia, santa Lucia, tu sei l'impero dell'armonia, santa Lucia.
Avui, a l'espai de l'entrevista, tenim amb nosaltres la Montserrat Escartín. Bon vespre, Montserrat.
Molt bon vespre, benvingut.
La Montserrat és doctora en filologia hispànica i una reconeguda escriptora, i, a més, el seu interès en ètica animal li ha portat a fundar l'Associació Interuniversitària per la Defensa dels Animals. És també coordinadora de la secció d'ètica animal a la revista de l'Observatori de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona i actualment forma part d'un grup d'investigadors de les universitats de Girona, l'Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra, que han constituït el Centre d'Estudis d'Ètica Animal, el primer think tank que es crea a Espanya sobre ètica animal. Montserrat, per la gent que ens escolta, que potser aquesta terminologia del think tank, que potser no saben què és, com els hi explicaries o com es definiria aquest terme?
Doncs mira, en paraules planeres, podríem dir que és una mena de laboratori d'idees. És a dir, un lloc on ens reunim gent que ens dediquem a llegir, a escriure, a publicar, a investigar, bàsicament, sobre un tema en concret. En aquest cas, el nostre objectiu és investigar sobre com podem millorar la situació dels animals, per tant, el tracte ètic envers ells. I bé, i és una confluència, hi ha gent absolutament de totes les disciplines, ètica, o sigui, filòsofs morals, evidentment, però també professors de dret, jo sóc filòleg, gent de comunicació, gent de l'àmbit de la biologia, i clar, llavors es fa una pluja d'idees en què conflueixen moltes maneres diferents de mirar els animals, no? I per tant en podem treure una visió molt, molt pluriforme i molt enriquidora.
I com va sorgir la idea de crear aquest centre d'estudis? Què us va portar fins aquí?
Doncs mira, hi ha com una cadena d'organitzacions darrere abans de crear això. Primer de tot, si ens remuntem a l'inici, va ser Ajuda, com tu has dit en presentar-me, que va ser la primera vegada que a Espanya es reunien investigadors i professors per intentar pujar el nivell de la consideració envers els animals.
Que això va ser un pas molt important.
Molt important. El 2005 és la primera vegada que científics de tot Espanya, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, decidíem tirar endavant això, perquè els sentiments estan molt bé, però nosaltres parlem d'una altra cosa, que és justícia social, és a dir, el camp de les lleis i el camp de l'ètica. És a dir, si no canviem les lleis, difícilment canviarà l'actitud envers els animals, i si no els eduquem millor, tampoc. Per tant, nosaltres que venim del món de l'educació ens semblava que teníem eines, no? I així va començar tot. Llavors, per seguir el fil una mica de la història, va arribar el moment en què es va proposar l'Estatut de Catalunya. Vam dir, és el moment de que nosaltres proposem una llei que sigui orgànica, que no es pugui tocar encara que canviï el color polític dels governants, i així vam fer-ho. Tres catalans, és a dir, Catalunya sempre ha estat capdavantera, i llavors va ser el vicedegà de dret de la meva universitat, en Terri Cabres, que ara és, no?, polític en actiu, com si diérem, eurodiputat, i jo mateixa. I llavors, el fet de ser tres persones desconegudes, encara que fóssim catedràtics, doncs va fer que aquesta iniciativa no tirés gaire endavant, i llavors vam dir, s'ha de fer una associació. I així és com va néixer Ajuda, no? I després ja va venir l'Ajuntament de Barcelona, que ens va proposar a uns quants professors el fet de ser assessors tècnics a l'Ajuntament, això va ser el 2014, perquè poguéssim ajudar-los a l'hora de prendre decisions, no? I bé, i ja en aquestes reunions que ens vam conèixer molts més, diríem, investigadors, va ser quan va sorgir la idea de fer un think tank, és a dir, un laboratori d'idees només per aquest tema.
Mhm. I a banda, no sé quins projectes més treballeu, que ara ens els explicaràs, heu fet com una guia pràctica pels comunicadors a l'hora de parlar dels animals, que és una cosa que potser moltes vegades no es fa de la manera que s'hauria de fer.
I tant, mira, jo sóc filòleg i, per tant, això em toca de prop. La directora d'aquest think tank és també professora de la Universitat de Pompeu Fabra de Comunicació i ens va semblar que comencéssim per una cosa senzilleta, no? És a dir, una guia perquè quan ens reunem no ens n'adonem i seguim mantenint prejudicis, no? És a dir, és la forma d'enraonar que hem tingut tota la vida i no pensem gaire al contingut. I llavors vam dir, fem una guia com la que ja existeix, per exemple, als Estats Units i posem-la al servei des del Centre Audiovisual de Catalunya d'altres comunitats, al Col·legi de Periodistes, a les facultats de comunicació. És a dir, perquè s'adonin que sense voler mantenim una situació irregular. Eh? Quan diem que el sol es pon i, no? I es lleva els matins, seguim mantenint una mirada precientífica del que li passa al sol, però és una manera d'enraonar. Doncs amb la qüestió dels animals també. Quan anem a comprar carn, no diem posi'm una mica de cadàver animal, diem posi'm carn picada. Però mai usaríem aquesta paraula per dir la mort d'una persona, no? És un cadàver, el respectem. Quan diem que anem a comprar peix, no? En castellà es veu molt millor, per exemple, pescado i pez, no? Una cosa és l'animal viu, una altra cosa és pel consum. D'alguna forma, quan diem gallines ponedores, no? O vaques lleteres, o braus, per la Lídia, no? No existeixen aquestes espècies. Són animals que nosaltres usem per aquest fi. I els etiquetem d'aquesta manera i sembla que hagin nascut tota la vida per posar ous o per donar litres de llet o per ser portats a una plaça de braus i fet. Llavors, clar, el llenguatge té molt de poder perquè, per exemple, jo sóc una persona, suposadament, no? Però aquesta paraula, que té una càrrega com molt important, no la usaríem mai en els animals. Doncs ara ja es comença a qüestionar. Hi ha filòsofs morals que diuen que es pot parlar de quasi persona, que es pot parlar de dignitat, també, en termes dels animals, cosa que abans estava reservada als sers humans, no? Perquè és molt curiós. Un cadàver, un nen amb síndrome de Down, algú que estigui mort cerebralment, té tota la dignitat del món, encara que, des d'un punt de vista intel·lectual o de sensacions o de coneixença, sigui zero, no? Però, per contra, un ximpancé que pot tenir una capacitat intel·lectual com un nen de 5 anys, li neguem, no?, aquesta mena de definició. Llavors, per exemple, per posar-te un cas molt concret, fa uns anys es va celebrar, no?, la Declaració dels Drets Humans, em sembla que va ser el 60 aniversari, i l'Observatori de Bioètica de Barcelona va tornar a revisar aquesta Declaració Universal de Drets Humans, perquè han canviat les coses. I per primera vegada es va incloure un article, que no existia, sobre drets a animals, no?, qüestionar, i un altre sobre el medi ambient. Jorge Richman va fer la part d'ecologia i jo vaig fer la part d'animals. Mm-hmm. I es qüestionaven aquests conceptes. Dignitat es pot aplicar, i tant, quasi persona o persona, és a dir, una mica per revisar el llenguatge. Perquè, evidentment, el llenguatge, com si diguem, és la manera que tenim de veure el món. Encara que no ens adonem, el llenguatge és unes ulleres. No? Sí, jo me les col·loco i veig.
Bona nit, Montserrat.
Hola, bona nit.
Molt interessant. Escolta, ara quan estaves parlant del llenguatge, i a mi se m'acudia una cosa, immediatament, perquè ha estat reiterativa al llarg dels anys, no?, que m'he trobat en debats i vist que no s'acceptava. No creus que tenim que començar, dins del nostre llenguatge, acceptar que nosaltres, les persones, som una espècie animal? Perquè és una cosa que quan la planteges i diuen, no, perquè los animales, els animals, nosaltres som diferents i tal i qual. I tu saps que no és així, que nosaltres som una espècie més animal dins de la natura. Mm-hmm. Llavors, aquest plantejament vosaltres també el teniu dins d'aquest reservori que preteneu introduir dins del llenguatge?
Sí? Jo crec que aquest seria el primer.
Jo crec que és el primer.
És el primer, no?
Per això te l'he plantejat.
És a dir,
és el primer. Si no,
som animals.
Si no reconeguem això, difícilment acceptarem la resta.
Seria una aberració científica. Som animals, som mamífers.
Però és que científicament és correcte.
I tant, i tant.
Jo m'he trobat persones d'una valua reconeguda, sí, i que m'ho han rebutjat de pla, eh? Han dit,
doncs mira, en el món de la filosofia moral, avui en dia ja és gairebé com llenguatge normal dir animals humans, animals no humans. És la distinció...
Estic recordant el Jesús Masterín, que incideix per exemple, no? molt...
Richman, o en Pablo sí. de Lora, o la Marta Tafalla, és a dir, és que és una cosa que no es concep. No?
Doncs explica una miqueta pels nostres oients per què és correcte, no?
Evidentment, i la base científica és la primera, és perquè som animals. Som animals. Menstruem, no? Mengem, dormim, defequem, és a dir, fem exactament el mateix que fa un altre mamífer, en el nostre cas.
A més, el nostre origen són les ameves, que diu.
I aquí està la perversió, no? Usar sí. el llenguatge per marcar una diferència antropocèntrica. És a dir, sí. els homes estem per damunt de... Sí. Com si llavors, per això deia abans, no? Kant parla de persona, és a dir, com si fos una entitat diferent, i evidentment no ho és. És a dir, som animals, d'aquí que la diferència més correcta fora dir humans o no humans, i espècies que compartim un planeta. És a dir, abans hi havia una mirada com depredadora. Sortíem, hi havia un camp, animals, els matàvem i l'endemà seguien sent. I avui en dia hauríem de mirar-ho com una nau espacial, nosaltres som dintre, no? I hem de cuidar molt allò que tenim a dintre. Fins i tot hem de reciclar l'orina, perquè, si no, això s'ensorra. I en aquesta barca, o en aquesta nau, hi anem tots, els animals i nosaltres. És a dir, hem de mantenir l'equilibri.
I, a més, tenim que recordar que, per exemple, amb el temps dels romans, que no està tan lluny, consideràvem que els esclaus eren animals. Estaven desproveïts d'ànima i eren... Estaven en la mateixa categoria que qualsevol altre animal, o pitjor.
I sense anar tan lluny. A l'edat mitjana, les dones no tenim ànima encara.
Exactament.
És a dir, no cal tirar tan enrere. És a dir, de la mateixa manera que el segle XIX ha vist la revolució dels drets de les dones i de l'esclavatge, no? Avui en dia ningú se li podria dir que una dona no voti, no? O que un negre és una persona inferior. Estem en el camí de que arribi un dia en què els animals són espècies igual que nosaltres. És a dir, per un naturalista n'hi ha una espècie millor que una altra. Llavors, per què nosaltres ens hem, com si diguérem, atribuït la prerrogativa de que els animals som pel nostre benefici?
Hi ha un altre aspecte molt polèmic, és els drets dels animals. Sí. Nosaltres l'hem deixat una miqueta, ja no volem insistir ni discutir massa, però el tema dels drets, que entenem que, efectivament, els drets és una invenció humana, l'apliquem allà, on... però almenys tenim unes obligacions amb ells, però suposo que vosaltres encara defenseu el tema de que els animals tinguin uns drets.
I tant.
O no?
Pels oients, per si no saben, faré una distinció molt petitona perquè ho entenguin. Hi ha dos grans corrents que defensen o el benestar dels animals, és a dir, que estiguin el millor cuidats possible, però
la nostra entitat és una d'elles,
seguir usant, i els que defensen els drets. És a dir, els animals tenen drets, els hem de respectar i no podem fer qualsevol cosa en benefici nostre. Llavors, per exemple, hi ha filòsofs com Tom Regan que diuen no serveix de res engrandir les gàbies, hem de cuidar les gàbies. Llavors, la mirada benestarista és els cuidem, no posem anestèsics abans de fer experimentació científica animal, però fem experimentació científica amb animal. És a dir, que sigui el menys dolorós possible, però... si ha de ser en benefici humà, ho farem. Mentre que els radicals, els que defensen que tenen drets, són els que anomenem abolicionistes. Per exemple, la Jane Goodall, que potser és la cara més coneguda en aquests moments, no, que ja té molts premis i molts guardons en la defensa dels ximpanzés, doncs, que diu que s'ha d'abolir, que avui en dia la ciència ens permet fer experimentació científica amb teixits genètics, amb ordinadors, amb models que no necessàriament són certs vius reals, no?
Crec que a vegades no, llavors el periodista que l'ha entrevistat no l'ha interpretat bé, perquè ha fet declaracions de que d'alguna manera tolerava els experiments. Ha sortit
complicat. I les corrides de toros.
Sí.
La Jane Goodall?
Sí.
Doncs jo la vaig veure a Barcelona l'última vegada que vaig estar.
Nosaltres ens ha sobtat molt perquè és una...
Jo, i articles qüestió. Que he llegit i llibres que he escrit...
La Jane Goodall és molt acomodatícia. O sigui, el seu discurs va variant segons el lloc on està i tothom queda content.
Sí.
Jo les vegades que l'he sentit en directe i els llibres que he llegit, ella és molt radical, vaja, sobretot amb l'experimentació científica.
Amb un llibre pot ser-ho.
Sí, i sobretot amb ximpanzés, perquè clar, el problema dels ximpanzés...
Però és que tampoc s'entén, per exemple, que ella és dona cobertura al Zoo de Barcelona, per exemple.
Mira, precisament, ara que parles del Zoològic de Barcelona...
La Fundació del Zoo, sí.
Una de les primeres feines del think tank, i per això jo he estat convocada i d'altres professors, és veure o pensar com serà el Zoològic de Barcelona, com podem redefinir-lo, perquè avui en dia no té cap sentit tancar uns animals a dintre d'un espai perquè el vegin uns nens o suposadament uns turistes quan tenim vídeos del National Geographic o quan tenim...
uns nens que es fan una idea completament equivocada d'aquell animal que estan veient allà engabiat, trist i avorrit, i esperant a l'hora que té que dinar.
Aquell animal que ja no és aquell animal. No. Per exemple, jo sentia explicar-ho molt bé al professor Sabater Pi, que era el president d'Honor d'Ajuda, i sempre ens deia, quan un ximpanzé porta un cert temps a un zoològic, ha deixat de ser un ximpanzé perquè no fa els nius. Cada nit fan el niu d'una manera diferent del dels arbres, no? Ha deixat de tenir el comportament habitual que té un ximpanzé. Les mares no ensenyen les seves cries, no? El que suposadament farien a la selva, i per tant tenim allà una altra cosa. Ell sempre deia, era molt radical, deia, abans de que, allò que diuen, és que desapareixerà aquesta espècie, abans s'estimava més que desaparegués tota l'espècie que tenir tancats uns animals en el zoològic, no? Per això, doncs, una de les feines que justament començarem a fer ara és això, ajudar o donar el nostre parer de com hauria de ser, si és que hem de conservar-lo.
Crec, de, més o menys
com
tots.
Com hauria de ser, si com tenen que continuar.
Amb el tema del zoo, crec que ara s'obre el temps de debat i que tenen que participar totes les entitats que formen part del Consell de Protecció.
Jo en aquest sentit dic, com a membre del think tank, sé que hem estat d'alguna manera requerits, no? Imagino que evidentment que compartirem taula amb moltíssima altra gent, no? Però ho dic perquè això engega, doncs, ben aviat, és a dir, aquest mes.
Bueno, Montserrat, benvinguda. Bueno, us he estat sentint i heu pujat el to, l'altura, l'elevació de la conversa, que la veritat no sé si hi arribaré.
Baixarem.
El que sí que puc fer és un comentari, i és que el que tu estàs explicant no solament ho has explicat bé, sinó que està coincidint fil per randa per la filosofia de l'ADA, que fa 40 anys que es va fundar a Barcelona i a Espanya perquè som la primera associació de defensa i benestar.
I de drets dels animals.
I drets dels animals. Protecció també, però la deixem més pels que toquen animals. Nosaltres defensem els animals sense, pràcticament, en aquest aspecte, tocar-los, veritat?
Correcte. Ni d'associació, no?
Dos, sí, sí. Nostre gos, entenc. Periquí, el que vulguis. Bueno, a veure, estava una cosa de terminologia.
Sí.
Jo també vull aportar el meu granet de sorra. S'està dient, és que aquest animal el tenim que sacrificar. L'ADA, a nivell d'ADA, està en contra de la paraula sacrificar. Sí. Un sacrifici és una oferta per obtindre algun do, diví, material, el que sigui. Sí. Per nosaltres, el mot sacrificar el podem utilitzar per aquestes coses, però mai per justificar la mort d'un animal. Per tant, sacrificar, zero. Matar. Matar. Així, tal com sona.
Sí, sí, és un dels eufemismes que es fan servir, com tant d'altres, quan diem que s'ha abatut, no?, aquell animal, s'ha matat a trets.
Exactament.
Que és el que realment
és. Sí, totalment.
És a dir...
Bueno, per un animal...
Sí.
No, i per les persones, fue abatido.
Evidentment. Sí. És així.
I després hi ha una altra paraula, que aquesta potser tu no hi has entrat tant, Perquè nosaltres pensem molt, i portem molts anys. És la paraula, si tu tens un animal, que tu ets el propietari d'aquell animal. Nosaltres ho tenim claríssim. Una persona que té un animal, que és un ésser viu, sintent, mamífer, molts d'ells, que a més, oficialment, ha estat declarat pel Tractat de Maastricht, ratificat pel Tractat de Lisboa, per la Unió Europea, com un ésser sintent, sintiente, veritat? Tu no pots ser propietari d'un ser d'aquest sintent. Pot ser tutor, pot ser posseïdor, pot ser defensor, pot ser el que vulguis, perquè ara deixa'm anar al límit, la prova de l'error. Doncs, escolta, una persona que tenia un esclau, era un ser viu, i disposava pràcticament de la seva vida.
Era el propietari.
Que era el propietari.
Sí, sí.
El comprava amb una subhasta més cara o més baixa. Nosaltres, com a propietaris d'un animal, no el podem matar. Està prohibit. Per tant, no podem utilitzar en propietat la paraula que tu ets propietari d'un animal. Busca-li el que busquis. I això és una cosa que es tindria que obrir un debat sobre aquesta definició.
De fet, hi ha constitucions molt més avançades que les nostres, per exemple, l'Alemanya,
sí, ja
que diu que els animals són extracomerci, no els pots comprar. És a dir, no és una cosa que tu puguis mercadejar amb ella. I, per tant, si tu vols un animal, t'apuntes a la llista i quan venen a Espanya i hi ha excedents d'adopcions, sí, tens un animal. Però ja ho contempla. Per això nosaltres ens raonàvem d'introduir en l'Estatut o en la nostra, diríem, Constitució, lleis d'aquesta mena orgàniques que fossin inapel·lables, que amb independència de canviar el color polític, diguem, això no pot variar. Perquè, clar, es produeixen coses terribles. Per exemple, el que és l'actual president d'Ajuda és magistrat a Barcelona, el Carles Villagrasa. I abans ens explicava sentències que et posen els pèls de punta, no? Per exemple, una dona portant un gos creuant un pas zebra, un cotxe que no frena a temps, bom, els enganxa i mata el gos. Doncs la sentència falla a favor de la senyora perquè va demandar al conductor perquè, perdó, que li va, el conductor li va demandar a la senyora perquè li havia bunyegat el cotxe.
Recordo.
Exacte, com que el gos és una cosa, no és una persona, doncs és com estavellar-te contra un fanal, no? Llavors, si això hagués estat un nen, tindríem un homicidi. Però clar, com que tenim un gos...
Jo crec que això actualment ja és recurrible, eh?
Ara s'està intentant canviar, no? Com tantíssimes altres coses que se reivindica que canviïn de falta a delicte. Amb la qual cosa, clar, perquè moltes d'aquests casos amb una multa insignificant passaven, no? Sí. Exacte. Com, per exemple, el cas dels llebrers, que és flagrant, no? 50.000 gossos penjats cada any, i és una falta, pràcticament, no passa res, i es demana que es canviï el codi penal, no?
Sí. Això, eh? Ja estem treballant.
Des de totes les...
I fa poques setmanes a Madrid va haver precisament un congrés molt interessant respecte a això, el tema del Codi Penal.
De fet, ens diuen els companys de dret que funcionem en lleis encara del segle XVIII.
Sí.
Llavors, clar, diu, és que clar, no és un problema dels jutges, dels magistrats, és que estàs lligat de mans, perquè tu pots interpretar la llei amb un marge, però clar, el que diu allà... És
encara
el que diu
la nostra percepció, Montserrat, i estem parlant en 30 anys, no?, o 35, creiem que també la sensibilitat dins de la magistratura que està canviant molt.
Ha canviat moltíssim.
Ara hi ha hagut dues sí, sentències de 2 anys, però en presó, eh?
Sí.
Una a Mallorca, em sembla que era la Granada, no se'n recordo.
Bueno, i sembla ser que més, perquè allà al Congrés ens van citar algun cas més que desconeixíem, però està canviant.
Sí.
Abans, posar una denúncia és que ja era impensable. Sí. Era impensable, és que quasi
es
reien.
Per això.
Era, o sigui, sí, veien sentir malament presentar, ja no diguem, el jutjat, eh? Una denúncia al jutjat,
això. Una antologia de totes aquestes coses.
Sí,
no recordessin els primers anys de l'actuació de la nostra associació, sí, Mare de Déu.
Era una cosa que quedava...
Com a bojos, com a sí, locos, que diuen. Sí. No,
i ara, per exemple, el fet... Catalunya també va ser capdavantera amb aquesta mena sí, d'espai que hi ha en el Col·legi d'Advocats.
Total, va ser la primera. Sí. Ja tenim 2 més.
I l'unanimitat a molts altres llocs, perquè a sí, Catalunya es va crear, i, per exemple, en Carles Sòliva, no?, que sí, és un dels seus representants.
Coneixem, ha estat aquí, el Carles...
Doncs ell és el que es diu que sí, que hi ha una sensibilitat que està canviant sí, en el terreny dels jutjats, no?, sí, com si diguem. Sí. És a dir, una cosa és la teoria i l'altra cosa és, quan hi ha una sentència, com falla el jutge, no?, com es reacciona. I sí, sembla que, òbviament, les coses, mica en mica, per sort, van canviant, no? Sí. Per sort.
Però té molt a veure la persona, el
sí,
sentiment
sí,
i el pensament.
Aquí tenim una espasa de doble tallant, perquè la llei diu és interpretable pel jutge.
Sí.
Té un marge, no? Llavors, clar, segons una mica la sensibilitat del que diu ella del jutge, doncs ens trobem que pot decantar cap una banda o cap a l'altra, saps?
Tenim que pensar que també la sensació que hem tingut i encara tenim és que el món de la caça i el món del toreig estava molt relacionat també, malauradament, amb el món de la justícia, perquè veies a les places de toros plenes a vegades de persones que vinculades a la magistratura, a les caceres també, i volies que no, això desalentava molt, eh?
Sí.
Perquè pensaves, Déu meu, com tenim que anar a presentar denúncies si aquestes persones estan contemplant aquest espectacle o practicant això, no?
Sí, sí.
crec que ara ja, mica en mica, també s'anirà diluint.
Sí, sí, és una feina, com si diguem, de temps, però a poc a poc i constant, no? És a dir, de la mateixa manera que sembla impossible que les dones votessin, o que l'esclavatge s'abolís, i avui en dia és una realitat.
És imparable, Montserrat, perquè la gent jove, amb aquest aspecte...
I de fet...
Mira l'Aranxa, quina cara veus, ja fa...
I de fet... Ella... No, la realitat...
Bueno,
la
joventut... I també hi ha alguna gent vella que està d'acord.
Clar, clar que sí.
Estàvem feia molts anys, ja, però avui sí. Ara el jovent veus que empenten i empenyen i empenyen amb força.
Deia, per exemple, en Mosteri, una de les últimes vegades que vam parlar, que el nombre de llibres de filosofia d'ètica animal s'havia multiplicat per 100. És a dir,
i els articles,
el que era una cosa residual, ara és una matèria que es demanen a les llibreries. Sí. I això vol dir que alguna cosa ha canviat. De fet, l'ètica ha canviat al capdavall de la història i del temps. Dèiem, home, a l'edat mitjana una dona no tenia ànima, un bosc no tenia cap dret. Avui en dia no pots cremar un bosc, no? Avui en dia no pots maltractar
però
una dona.
Però tenim que avançar molt amb ecologia, eh?
Sí, sí.
Estem també...
Allò que dèiem, no? Hi ha molt de camí per recórrer. Per exemple, ara se'm creua pel cap, el Regne Unit, que és un país capdavanter en protecció dels animals, hi ha la primera càtedra de teologia i animals. Teologia de l'alliberament, de la mateixa manera,
bueno,
no?
Bueno, nosaltres hem mantingut contacte amb una associació cristiana a Anglaterra, Manel, que rebíem l'Arca de Noé.
Sí. D'Arc.
D'Arc, d'Arc, i que la porta un capellà d'Anglaterra.
Catòlic.
Catòlic, i molt maca, i fa molts anys, i amb molt bona tasca, i sempre hem estat rebent la seva revista.
Però dic que això que sembla... Sí. Hòstia, és agosarat, no?, apostar, doncs, tal qual, una càtedra, una universitat. De fet, els saxons sempre han anat per davant. La primera llei del món de protecció animal és anglesa. I la llei de protecció dels menors, dels infants, va ser una còpia posterior d'aquesta llei. Sí. És a dir, primer van anar els animals
i després els nens. I després van anar als Estats Units i després van anar a França.
Sí, sí.
No estic equivocada i recordo.
Per això dic que no és casual, el nostre think tank neix imitant... No hi ha gaires al món, eh? Vull dir, n'hi ha dos al Regne Unit, un als Estats Units i una a Nova Zelanda. Per això dic que Regne Unit, en aquest sentit, sí que sempre han estat capdavanters.
Sí, sí. I a més és allò que el Manel sempre recorda, que a Anglaterra, per exemple, el que no està prohibit és que està permès. Mm-hmm. I de llei no tenen massa, però bueno, és suficient en la que hi ha.
Sí, funciona, no?
Sí, funciona. Funciona.
Sí, crec que Anglaterra no té Constitució.
No.
Sí. No. De fet, els meus companys, que són professors de dret, sempre diuen... No és un problema de fer lleis, és un problema d'aplicar-les, no? No cal posar
però, bueno,
el Parlament
també,
a fer lleis.
Però també tenim que dir que hi ha una doble moral, eh? Com a tot arreu, eh?
Sí,
amb
clar.
El tema intensiu, experimentació, si anéssim, que nosaltres estem visquent...
Com a tot, hi ha llums i ombres, doble, com a tot, sí. Com a tot, no? I més en un tema tan polèmic com aquest. Per exemple, estic pensant en el Peter Singer, el catedràtic de bioètica, que, clar, feia unes declaracions que posava a la gent en contra, no? Deia, ostres, m'estimeu més experimentar amb un embrió humà com un cobaia, per exemple. Sí. Volent dir que l'embrió encara no té, no? La sensació i la sensibilitat per experimentar el dolor...
Peter Singer, tens que escoltar-lo tot el seu argument. Mm. Perquè, clar, si et quedes amb el titular, evidentment crea polèmica.
Sí, sí.
Però si tu escoltes el seu argument... T'ho dic perquè nosaltres el vam portar, és la primera vegada que va vindre aquí.
A Espanya,
a donar dues conferències.
Quan any? Quin any va ser?
Pues deu fer uns 15 anys, potser.
Quan encara estava a Austràlia, després se'n va anar a Princeton.
Jo ho dic perquè també el 2003 va venir a la Universitat de Girona, el vam convidar, el Terri Cabres, i va gastar una setmana fent intensiu.
Això és molt important, no quedar-se amb el titular.
No,
aprofundir amb l'argument. I el Peter Singer ha creat, a vegades, moltíssima polèmica per això, perquè diuen, home, què diu aquest?
Però se li ha de reconèixer que va obrir la porta, i que és la Bíblia de l'animalisme. Liberació animal és el llibre de referència que ha marcat el camí.
Nosaltres, Salvador, estàvem aquí difonent aquest llibre perquè tenim una edició de Mèxic abans de que s'ediqués.
Sí. Ara s'ha editat a Trota, en castellà. Que els oients el poden llegir directament.
Però ja no ens deixen parlar més.
Doncs vinga, deixem-ho aquí.
Montserrat, moltes gràcies per venir i felicitats pel projecte.
I a vosaltres per convidar-me.
I perquè t'expliques molt bé. Ha sigut molt interessant.
Gràcies a tots.
Gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Continuem amb el Luis Mariano. Tothom estava d'acord en que era una persona simpàtica, molt simpàtica, amb un somriure permanent. Així es va guanyar el poble francès. Moria als 56 anys cantant i actuant fins al darrer moment. Aquesta mort prematura, amb la seva plenitud, va fer que al seu enterrament hi assistissin milers i milers de persones per acomiadar-se d'ell. Escolteu ara Maitechu i una clàssica peça per lluïment d'un tenor, Core Ingrato. A la propera, si Déu vol.
Maitechu, quien supiera cantar lo que quiero expresar al decir Maitechu, Maitechu. Cuando en vasco hay amor, la palabra mejor ha de ser Maitechu. La escuché por vez primera cuando niño. Su recuerdo es mi nostalgia y mi inquietud. Maitechu, otra vez viene a mí para decirte aquí que mi ensueño eres tú. Se llama así mi caserío y es su leyenda y su blasón hasta que digas amor mío, no entenderás esta canción. Maitechu es nombre de mujer, de mujer que va a ser mi esperanza y mi luz. Maitechu, déjame acariciar la ilusión de esperar que me la digas tú. Es decir, una palabra de cariño, de ternura, devoción y gratitud. Maitechu, déjame acariciar la ilusión de esperar que me la digas tú. Catarí, catarí, perché me dices di parole amare, perché me parli o core, me turmiente catarí, non te scorda, catagio date o core, catarí, non te scorda, catarí, catarí. Cale, cale, ingrato.
Tot seguit, us convidem a escoltar un fragment de l'encíclica Laudato Si. El Papa Francesc diu:
l'educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l'ambient, com evitar l'ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d'aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d'una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l'ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llançar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d'amor que expressi la nostra pròpia dignitat. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà: com escollir el gos més adequat per nosaltres?
Bé, doncs això, abans de tenir un gos, tothom que vulgui tenir un gos, bueno, d'entrada recomanaria que tothom adoptés. Hi ha un problema molt greu d'abandonament i de gosseres plenes de gossos i gats. Llavors, d'entrada, plantejar-se l'adoptar. Segur que el gos que necessites pel teu estil de vida està en una gossera. No cal anar a una botiga ni en criador. Llavors, pensar quin és el nostre ritme de vida i deixar-nos assessorar, sobretot. Sigui per personal de la gossera o personal que entén de gossos. I això... adoptar un gos que no s'adapta al nostre estil de vida pot ser un infern per nosaltres i pel propi gos. Val? Llavors, pues, gent que té una vida més sedentària, pues, no agafaríem un cadell, mai de la vida. Mai de la vida agafaríem un gos, pues, una miqueta més adult. Gent que té, jo què sé, pues, problemes de mobilitat o que no té força, doncs agafarien un gos una mica ja grandet d'edat, un gos sènior que no dona cap mena de problema, encara pot viure molts anys, i fem un favor immens a aquell gos. I nosaltres estarem encantats de la vida amb aquell gosset que li donarem uns últims anys de vida supertranquils i superbons. I a nosaltres no ens suposarà cap problema, tot el contrari, gaudirem molt. Que ets una persona activa, que t'agrada anar a fer activitats amb el gos, t'agrada anar a la muntatge, a la platja, doncs, evidentment haurà de ser un gos jovenet, doncs, una mica altet, de potes llargues, que t'aguanti caminar 5 hores per la muntanya. Que, bueno, ets jove, però estàs a la ciutat i vols portar el gosset en cotxe amunt i avall, en el metro, amb el tren, i no vols un gos gran per incomoditat, pues, un gos petitet, jove. Vull dir, cada persona ha de veure el que vol i, sobretot, deixar-se assessorar i no adoptar mai un gos per la vista ni per pena.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras.
Amb la Galeria de l'Expert finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel a la veu dels animals i de la natura. Bon cap de setmana.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.